El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
La música Guateque a Cugat.cat.
Un rayo de sol, oh, oh, oh. Mezcla con tu amor, oh, oh, oh. Un rayo de sol, oh, oh, oh.
Amb... Tots els dilluns a les 12 del migdia.
Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí. Cuando brille el sol...
Guateque Mania, música dels 60, 70 i 80 amb Josep Maria Planas.
Ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
There's no business like show business like no business I know. Everything about it is appealing. Everything the traffic will allow. Could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow? There's no people like show people. They smile when they are low. Yesterday they told you you would not go far. That night you open and there you are. Next day on your dressing room they hung a star. Let's go.
Passen uns minuts de les 12 del migdia i és dijous, vol dir que estem parlant de que avui comença el Molta Comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim gent d'aquí, bueno, diuen del districte, però és igual, diguem que gent d'aquí, de Mirassol, però abans... La homilia de Molta Comèdia, avui al Teatre de Casa. Benvolguts, germans de les arts escèniques. El dilluns es va presentar al Teatre Auditori de la ciutat una convocatòria per a la premsa i al públic que volgués assistir. Una obra de Víctor Alexandre, La vida en un tren, que representarà el dia 25 d'aquest mes de març, dos dies després del Dia Mundial del Teatre. Aquest és un encàrrec de l'Ajuntament a la taula de teatre que forma part del Consell de Cultura de la ciutat amb motiu del centenari de l'arribada del tren a la ciutat, aleshores un poble de 2.500 habitants. L'any 1917, i que des del Consell del Centenari, del que jo formava part, varen proposar i insistir en que era un acte imprescindible dins de tota l'extensa programació per commemorar aquest fet històric. Aquest dia, el de la presentació, vaig aprofitar l'ocasió d'estar a la taula que presidia l'acte en companyia de la tinent d'alcalde de Cultura, Carmela Fortuny, de l'autor Víctor Alexandre, de la directora Teresa Canes i del coordinador de la taula de teatre, Ferran de Juan, per recordar que la inauguració del Teatre Auditori es va fer el 25 de setembre de 1993, ara farà 25 anys, amb una obra, en realitat eren tres, titulada Històries de Sant Cugat, dirigida per Dolors Vilarasau, amb una participació centenària d'actrius i actors, balladors, entitats de cultura popular de la ciutat, etc, etc, etc. També vaig remarcar el fet de que fins l'any 2007, és a dir, després de 14 anys, no hi va haver una segona producció d'aquesta envergadura amb Aixecant el vol, de Guillem Vallesa, amb la direcció, en aquest cas, de Glòria Ronyoni. I ara, 10 anys després, tornàvem a gaudir de l'escenari del Teatre Auditori perquè més de 80 persones de la ciutat l'omplin de teatre, d'història, de sentiments i emocions, emocions genuïnes, amb accent santcugatenc. Una producció d'aquesta mena és, sens dubte, una inversió que fa la ciutat, els que administren els diners de la ciutat, per fomentar alguns trets que em semblen imprescindibles per poder dir que som, realment, una ciutat amb maneres genuïnes, que no vol dir, sinó, que som, com a tot arreu, gent que busca la ciutat, la felicitat i la pau. I dic una inversió, no pas una despesa, remarco, per la senzilla raó que de ben segur que els diners que s'hauran invertit per produir aquest espectacle, una funció, no recuperaran pel preu de l'entrada, si a més considerem que amb cada entrada es regalarà un llibre amb el text de l'obra. Però de ben segur que el fet en si suposarà cohesió, comprensió de determinades evolucions de la ciutat i riquesa humana. I emoció. Emoció per compartir moments on, com deia algú, les coses elementals sembla que s'han d'explicar als que ens governen. Aquesta vegada estic parlant de teatre, amb música i dansa incorporada, però aquesta mena de produccions també cal fomentar-les amb la música, ara que parlem d'un pla director de música clàssica i amb la dansa, en un lloc on hi ha moltes, moltíssimes escoles, tant de música de tota mena com de dansa diversa. L'actual equip de govern s'ha compromès a considerar la possibilitat de poder organitzar una producció com aquesta cada 2 anys. Jo li vaig dir a la tinent d'alcalde que falta veure si continuaran el govern de la ciutat quan venci aquest plaç, que si ho aconseguim cada 4 anys, ja estaria content. Amén. Never, never more, ens diu aquest noi, el Simple Red. Tenim amb nosaltres en Josep Sala. Josep Sala, benvingut amb aquest programa.
Gràcies, bon dia, Eduard.
Que saps que és com el teu, perquè clar, estem parlant d'arts escèniques i tu estàs molt ficat. En aquest moment, en Josep Sala, el tenim aquí com a director de l'obra que aquest cap de setmana es farà al Teatre de Mirassol, per Mirassol Teatre.
Exactament.
Estem parlant d'una obra de la Marta Butxaca i estem parlant d'una obra que es va estrenar al T6 del TNC l'any 2010 i que, em sembla, tinc la sensació de que no s'ha tornat a fer cap vegada més.
És la mateixa sensació que tinc jo. No he vist cap referència enlloc.
I estem parlant d'una obra que es titula...
A mi no em diguis amor.
Com és que ha arribat aquesta obra a Mirassol Teatre?
Bé, doncs ha arribat perquè quan pensem en obres per representar, cada director doncs tindrà el seu mètode, jo tinc, entre altres costums, l'hàbit d'anar a la biblioteca i començar a mirar el que tenim d'obres de teatre i veure de quin tarannà són, llegir les tres o quatre planes o si sembla que pot interessar llegir en diagonal. I quan vaig arribar en aquesta i vaig començar a llegir, vaig veure que l'havia vista. I em va sorprendre molt perquè em va deixar molt bon gust de boca. No em recordava, perquè ja fa 8 anys gairebé, però vaig pensar que era molt adient i que era qüestió de, per què no, doncs, veure si a la comissió de Mirasol Teatre, que acostuma a donar el vistiplau a les propostes, els convencia o no, i així va ser.
O sigui que tu l'havies vista ja al TNC.
Exactament.
I d'una manera, diguéssim, aleatòria, vas arribar a la biblioteca, el vas mirar i el vas retrobar.
Efectivament, així mateix.
Estem parlant d'una obra que presenta una circumstància una mica especial.
Sí, sí, sí. Transcorre en un futur proper i en un context poc imaginable, però que mai se sap, perquè de vegades els canvis a la societat s'esdevenen d'una forma precipitada i tampoc caldria imaginar l'enfoc que li ha donat la Marta Butxaca com impossible o impensable, mai se sap. L'obra gira al voltant de l'amor, efectivament, i està pensada, farem un petit spoiler, en un futur proper en el qual la família, com la tenim entesa en els nostres dies, està mal vista i doncs la gent tendeix a no ajuntar-se o a separar-se i a viure l'amor d'una forma més desestructurada o diferentment estructurada com la coneixem en els nostres dies. I bé, en aquest futur proper es desenvolupa l'obra amb referències a una època anterior que ens permet entendre com l'han vist les tres generacions que conformen el repartiment d'aquesta obra.
Perquè hi ha els avis, hi ha els pares, hi ha una filla, o dos fills.
Hi ha fill i filla,
fill i filla,
i un parell de personatges més que també hi tenen el seu paper aquí al voltant.
De tota manera, a veure, l'obra, per una part, com deies tu molt bé, planteja un tema, diguem-ne, una distòpia de futur, que cal veure si això pot ser o no pot ser, i per altra part toca dos temes, diguéssim, centrals, no? Família per una banda i amor per una altra.
Exactament, sí.
Això, l'amor, entès, per exemple, entre parella, sigui quin sigui el tipus de parella, i la família com a concentració, com a base, com a cèl·lula bàsica de la societat.
Exactament.
Aquí,
sí,
per una part, diuen això s'ha trencat, s'ha acabat, i per tant no podem continuar igual, però en canvi hi ha uns personatges que diuen no, és que jo estimo.
Sí, jo diria que un dels missatges, dels molts missatges que es podrien extreure, perquè jo penso que té molt rerefons aquest text, que per altra banda el trobo magnífic, doncs jo penso que un dels missatges que es poden extreure és que, malgrat que la família és una institució en els nostres dies importantíssima, l'amor està per sobre, o com a mínim no és imprescindible que existeixi família perquè existeixi amor. També ens mostra altres formes o altres punts de vista, i penso que és un dels missatges, que l'amor està per sobre.
Hi ha un plantejament de comèdia, s'ha plantejat una mica com comèdia, tot i que, evidentment, subterràniament, mai més m'hi heu dit perquè és un pàrquing, subterràniament hi ha un drama.
Efectivament, sí, sí. És a dir, amb una forma que de vegades fins i tot és molt esborgerrada, còmica i poc, com ho diríem, poc convencional, hi ha força rerefons. Jo crec que un dels encerts del text de la Marta Butxaca és que podem donar-li tantes voltes com vulguem, podem pensar tant com vulguem, ens llença missatges poc definits, però sota una forma molt entenedora. És a dir, que qui vulgui anar a veure l'obra i passar una estona sense donar-hi més voltes és perfectament vàlid, i qui vulgui donar voltes a alguns dels raonaments o dels pensaments o de les frases que deixa anar, té força feina per donar voltes al cervell.
Recordem que això representarà el Teatre de Mirasol aquest cap, el diumenge.
Dissabte a les 21 hores i diumenge a les 19 hores.
Molt bé, fer dues funcions habituals per poder enquivir el màxim de gent per una banda i segons quin tipus de gent, que sempre li agrada més el diumenge a la tarda, sempre li és millor.
Hem de recordar, perdona, que no se m'oblidi, que és una funció no recomanada a menors de 13 anys. Té un contingut, d'una banda, un llenguatge que a moments esdevé poc convencional o una mica fort, i també té algunes escenes amb un contingut eròtic que fan que no sigui recomanable per infants o gent molt jove.
Que això en clars de Mirassol potser, pensant en famílies, es fa difícil, no?
Sí, no és habitual. A Mirassol Teatre crec que és la primera vegada que es fa, però bueno, es va valorar el text i es va creure que era molt interessant i hem renunciat a aquest sector de públic de forma excepcional, però vaja, evidentment és una recomanació, no és mai una
prohibició.
Ah, efectivament.
No els enviareu al jutge Llanera.
Efectivament, no. Qui vulgui entrar en nens que entri, el que passa és que clar, ha de saber que està exposat a que el nen o no entengui o digui, papa, això m'has dit que no es diu. Doncs,
clar, no, no, és veritat. convé dir-ho perquè efectivament pot passar que hi hagi alguna família o algú que pugui considerar que això no, que això no ha de ser. Hi ha una particularitat, jo escoltava unes paraules de la Marta Butxaca quan presentava i deia, clar, tot i que a vegades pot semblar un text que, diguéssim, fora de lloc, diu, perquè quan va estar en aquesta obra, em sembla que tenia 31 anys o 32 anys autora, i deia, quan jo era petita, a l'escola, els estranys eren els que tenien els pares separats. I avui els estranys són els que tenen una família, diguéssim, consistent i això mostra bastant aquest canvi de model, podríem dir, que es produeix a la societat. De tota manera, a vegades jo penso que aquestes projeccions cap a futur, doncs clar, per una banda hi ha una necessitat, potser una carència per part de l'autor per fer-ho, però va haver-hi una necessitat de crear una mica de morbo per poder presentar una cosa que sigui atractiva des del punt de vista d'espectacle.
És possible, jo no sé si ho va fer amb una intenció o amb una altra, però a mi em casa més això que dius tu, de si fa alguns anys el normal era una cosa i l'excepcional l'altra, i avui en dia estem donant un gir en això, al acabar la volta de rosca podia ser una situació com la que ella planteja, és a dir, que la família estigui mal vista. Ja anar a parar, si es concreta, amb que els envien als pàrquings o no, potser ja és acabar de concretar massa, però vaja, hem vist canvis d'aquest tipus a la societat. En poc temps el fumar va passar d'estar ben vist, de ser un senyal d'elegància, diríem així, a ser tot el contrari.
Elegància i modernitat.
Efectivament, sí. Llavors, bé, ja les té aquestes coses, la societat.
Hem vist aquella publicitat que es veia, no?, doncs que des de Marlboro fins a tal, una sèrie d'imatges de prototips que fumaven i que es considerava aleshores una cosa, en fi...
I a les pel·lícules veies que sovint el protagonista o la protagonista hi posava força èmfasi en encendre la cigarreta de forma elegant.
Compartir-la, inclús.
També compartir-la, demanar foc. Era tot un ritual.
Bé, que és una obra que, déu-n'hi-do, pels temps que corren, me'n refereixo en quant al tipus de repartiment, perquè aquí hi ha molts personatges.
Són 9 personatges, concretament. Com hem dit, les 3 generacions... Després hi ha la generació d'avis, té un tercer en discòrdia. La generació de joves també té un tercer. I hi ha un altre personatge, també un tercer en discòrdia, de la generació del mig. Cada tercer en discòrdia té un rol una mica diferent, però bàsicament el plantejament és aquest. 9 personatges, 2 parelles, una parella de germans, i tercers, que tenen un paper o altre en funció de les circumstàncies.
La posició endavant del fet de l'amor, la posició contrària davant del fet de l'amor, es produeix més amb els joves que amb els grans o es produeix igualment?
Es produeix, diguem, igualment, però amb un, formalment és diferent. És a dir, jo penso que això es dona a la vida real, de que l'amor en els joves potser està més idealitzat, és més passional, és més intens, i per això està potser més subjecte a les circumstàncies temporals, és a dir, que amb el temps, evidentment, tot això es va modificant. L'amor en la parella, en aquest cas de mitjana edat, de la segona generació, segurament té un altre component més estable, i segurament és de transició fins a aquesta tercera etapa, en què l'amor és una cosa molt més sossegada, molt menys carnal, segurament més platònica i més còmplice, no sé si dir-ho així. I llavors cada generació...
I també d'hàbit.
D'hàbit també, sí, efectivament. I llavors cada generació ho viu a la seva manera, lògicament.
Però hi ha una actitud, per exemple, més en contra, en la forma, diguéssim, activa per part del més jove.
Del més jove hi ha una actitud més contradictòria, és a dir, més extrema, a moments més defensora i a moments més detractora. És a dir, és una mica, jo penso també com quan els joves prenem partit per unes idees polítiques, potser, que és possible que al cap d'uns mesos o uns anys les modifiquem amb el mateix fervor perquè hem vist punts de vista o components que no havíem vist prèviament. Llavors, en aquesta obra també existeix una certa contradicció a moments, en algun dels personatges se'n va d'una banda a l'altra.
Hi ha una cosa que també és característica, i és el fet de la comprensió per part d'un jove de l'amor dels seus pares o de l'amor dels seus avis.
Sí, sí.
Sí, que a vegades es fa difícil per part d'aquest jove que té, hi ha un prototip, que és el pare o la mare. Uh-huh. Però llavors que els dos, entre els dos, hi hagi una relació amorosa com ell vol tenir, a vegades això també juga un efecte desequilibrador.
Sí, a veure, cadascú això ho interpreta com creu, però jo penso que es produeix, o en aquesta obra es veu una mica aquella reacció típica de que quan dos pares es fan sacaronen o estan carinyosos, el nen petit va separar-los perquè vol ser ell el receptor d'aquestes mostres d'estimació. Jo penso que d'alguna manera això no acaba de desaparèixer del tot, i segurament d'una altra manera, però el jove també se sent amb dret a interferir en aquest rol dels dos, i ho manifesta a la seva manera, i en aquesta obra també s'aprecia
això. O inclús avergonyir-se.
També, sí, de cara a l'exterior, avergonyir-se'n, efectivament.
Sí, hi ha una acció, un fet això, un gest o un petó, etc. Sí. Llavors hi ha un tipus de reacció a vegades que és dir, però què feu?
No? Sí, i tant en aquest sentit com fins i tot quan estem fent determinades activitats que el jove interpreta més com activitats de jove, cantar, ballar o coses d'aquest tipus, també aflora aquest tipus de reacció.
Però diguem que tenim un repartiment, com dèiem, molt llarg, i si et sembla, diem que el paper d'en Jaume fa el Pere Pastor, la Pilar la Núria Ayala, el Ramon el Pep Miramunt, l'Antoni el Ricard Mariner, la Mari la Marta Pàmies, la Laia l'Alba León, el Sergi el Marc Marín, l'Artur en Pol Campoy i la Mari dos, la Rosa Sicard.
Efectivament.
Per què hi ha aquest Mari i Mari dos?
Segurament és una broma que ha volgut fer l'autora, i quan se li va acudir el gag va veure que el podia aprofitar si feia que es diguessin igual les dues dones. Ah. Una Mari és la diguem, la mare, la de la segona generació, la parella, i l'altra Mari és la tercera en discòrdia, que veurem quin paper hi juga.
I hi ha una veu en off, que és de la Montse Soto.
Exactament.
Que deu fer una narració del que s'està produint o del que va passant. No?
Sí, les notícies ens contextualitzen l'acció següent. Hi ha un parell de notícies de mitjans de comunicació que ens donen molta informació sobre el punt de partida.
Perquè en aquest cas tu vas situada actual,
notícies. No, a veure, les notícies en realitat expliquen, en el cas del pàrquing, la situació en què ens trobem això que dèiem de com està de mal vista a les famílies i què s'ha legislat per castigar a la família, que és un concepte a extingir. Llavors, aquestes notícies, en un cas, ens situen en aquest context i després hi ha una altra notícia que ens el perfecciona o ens l'amplia. I aquestes notícies són en off.
La durada de l'espectacle...
És hora 35 minuts, aproximadament.
Hora 35.
Sí.
I a més deu ser un continu, o sigui que no feu cap tipus d'interacte.
No hi ha pausa. Són 21 escenes que intentem que entre escena a escena hi hagi el mínim de temps. Algunes són realment seguides, hi ha un fosc que dura 5-10 segons. En alguns, em sembla que són 4 casos, hi ha un canvi d'escenografia que ens obliga potser 30 o 40 segons de pausa, però... jo crec que en cap moment s'acaba de perdre la trepidància perquè hi ha algunes escenes bastant trepidants i tota l'obra és bastant dinàmica, amb la qual cosa ajuda a pair-la bé, a part de que té bastants moments divertits, però hauria de pair-se molt, molt bé, vaja, fa de bon empassar.
Hi ha una evolució en l'obra? És a dir, hi ha una presentació o un principi que sigui, diguem-ne, més de comèdia i va derivant cap a una situació més dramàtica o senzillament manté sempre aquest equilibri entre una cosa i l'altra?
Hi ha una mica de tot. Les escenes són bastant variades i es parteix d'un flashback que dona sentit al títol de l'obra i d'alguna manera identifica el nucli o l'origen de tot plegat. I després tornem al temps actual, és a dir, al futur pròxim, i sí que tenim una mica més d'humor al començament que al final, és a dir, anem derivant, però no d'una forma lineal, sinó amb pujades i baixades.
Suposo que els personatges, aquests tercers personatges que van sortint, són els que van creant unes situacions que van modificant una mica la situació inicial.
Sí, però de diferent manera. És a dir, hi ha algun d'aquests tercers en discòrdia que simplement aporta una situació esporàdica. N'hi ha un altre que justifica la relació entre una de les parelles i n'hi ha un altre que apareix en diversos moments i que sí que fa fluctuar la percepció, en aquest cas de la noia jove, de l'amor. És a dir, que cada un d'aquests tercers en discòrdia juga de forma bastant diferent.
Bueno, penso que és interessant per tot el que expliques. Penso que, efectivament, com deies, doncs, es pot veure com una comèdia per passar una estona i passar-ho bé, amb una comèdia amb intel·ligència, ben feta i ben escrita, però a vegades pot aprofundir una mica més en el que està dient des del punt de vista, doncs, quasi filosòfic, no?
Ni més ni menys. Exacte, ho has definit perfectament.
Clar, jo penso que escollir-ho, jo també t'ho he dit també, que em va sorprendre una mica quan vaig veure que havíeu escrit aquesta obra, perquè estava dintre d'aquestes obres que feia el T6, que eren obres joves, amb un intent de diguem-ne, entre cometes, teatre nou, ja sabem que això a vegades són adjectius i són fórmules per poder presentar algú que en definitiva tampoc. Perquè teatre, es pot fer teatre absolutament actual i modern amb una obra feta, escrita fa 300 anys. Mm-hmm. O sigui que això... Sí, sí. Perquè malauradament la gent, el pensament de la gent tampoc ha canviat ni els sentiments ni la forma de manifestar-ho, no? Són purament, a vegades, coses externes, maneres, però en canvi, en profunditat, doncs els sentiments i les emocions són iguals.
Sí, han canviat les formes, però al fons poc, per no dir gens.
A vegades penses malauradament, no?, perquè semblaria que no hi ha evolució, això que diuen de l'evolució, i dius, home, fins a cert punt, perquè si això està escrit fa 2.000 anys abans de Crist, doncs Déu-n'hi-do, no?
Sí, home, els valors jo crec que sí que varien. Dic, ara acabo de dir, les formes varien, al fons no. Potser tampoc és tan senzill com això, perquè jo penso que els valors sí que evolucionen amb el temps. No sé si encertadament, evidentment és una mica allò que dèiem del fumar, que fa uns quants anys estava ben vist i ara no gaire. Bé, suposo que ho hem de... cada cosa d'aquest tipus l'hem de analitzar la nostra manera i bé, assumir això, que és un signe de l'evolució del temps, del pas del temps.
Com has fet la selecció de personatges i actors i actrius?
De forma molt intuïtiva, i en el cas dels joves, perquè malauradament jo penso que la majoria de grups de Sant Cugat tenim pocs joves, llavors joves anar a reclutar, per sort tenim contactes o comencem a tenir una mica identificats gràcies a les escoles, que com bé has dit hi ha escoles, o gràcies simplement a xarxa de contactes, doncs hem tingut molta sort i hem pogut reclutar alguns joves que jo n'estic molt satisfet, igual que dels grans. El que passa és que dels experts o dels experimentats ja no et sorprèn el seu nivell, i dels joves, doncs bé, abans de pressuposar res, doncs has d'esperar a veure com reaccionen. I jo estic molt satisfet. Penso que han aconseguit una molt bona evolució, i a veure aquest cap de setmana què tal ens ho passarem.
Quan vau començar a preparar-ho, més o menys?
Jo diria que el febrer, sí, el febrer aproximadament, el març vam començar, perdona, el febrer, no, ara som al març, vam començar primers d'any. Vam fer alguna lectura abans, però realment vam començar a passat Reis, o sigui que ha estat bastant ràpid.
I a més hi ha algun dels que participen que també participen amb això que he comentat jo abans, de la vida en un tren. O sigui, ja s'han solapat, diguéssim, en aquests moments s'han solapat les produccions pròpies de cada grup amb aquesta obra conjunta.
Algun ben bé, no, el 66%. 6 persones, 2 de cada 3 participen en el tren, sí.
Bueno, això també suposa un cert problema, perquè vol dir que hi ha gent que ha tingut que doblar-se per poder fer-ho. Què en penses, de totes maneres, d'aquest fet, del fet de que hi hagi aquest tipus d'espectacle multitudinari on hi participa moltíssima gent, etcètera?
Home, jo penso que està molt bé que, enllaçant una mica amb el que deies, de la voluntat de que cada 2 anys, o si és cada 4, fantàstic, hi hagi iniciatives d'aquest tipus, siguin o no l'auditori. El que passa és que si parlem d'un espectacle amb molta gent, no tindrem per triar, perquè no tenim espais prou grans. A veure, té molts avantatges, evidentment, i penso que té pocs inconvenients. L'inconvenient que pot tenir és el cost, tant d'infraestructura com de tirar endavant un projecte que requereix molta organització. Quan hi ha molta gent necessites molta organització i molta empatia. En aquest projecte del tren s'ha vist, per exemple, que de la gent engrescada, alguns no han tirat endavant perquè amb una activitat d'aquest tipus vol dir que has de dedicar molt temps, de vegades a poca activitat. És a dir, si tens un paper curt però has d'anar a tots els assajos de 2 hores per assajar 10 minuts, doncs clar, vol dir que ho has de tenir clar, has de tenir ganes de fer-ho. És una de les poques, diríem, pegues que deixa de ser-ho quan la persona veu les coses clares i repensa si li val la pena, si vol realment participar en un projecte d'aquest tipus. Però llevat d'això, penso que té més avantatges que desavantatges. Cohesiona el personal que està ficat en aquests temes. Pels assistents no deixa de ser també una manera de contactar amb el teatre. Hi ha gent que probablement no anirà habitualment al teatre i sí vindrà a veure això perquè hi té algun conegut. I bé, a poc a poc és un degoteig que permet anar fidelitzant o permet anar entrant en contacte a gent que no és de teatre amb aquesta disciplina. Per tant, jo estic totalment a favor.
Jo veig que en els últims temps un canvi, tu has estat també coordinador de la taula de teatre i ho coneixes perfectament, no cal que t'expliqui, però el que sí que he vist jo en els últims, diguéssim, 3 anys, potser, aproximadament, és que ha començat a produir-se una cosa que jo sempre demanava, que era el fet de, diguéssim, de centralitzar les actuacions. És a dir, que el grup de teatre com el vostre, de Mirasol, també actués en un altre lloc, dins de la ciutat, i viceversa. O sigui, ara ja s'ha arribat a fer. Vosaltres vau representar, doncs, a Valldoreix també, la forista de les Rambles, I ara, aquest cap de setmana, vosaltres feu aquestes dues funcions i també a Valldoreix, dintre de la temporada d'Espiral, també hi ha una altra obra que, a més, està feta per un grup, el Magma, i, per tant, vol dir que, efectivament, hi ha d'aquestes possibilitats que fa 10 anys era impensable, senzillament, no s'havia produït. En canvi, ara, doncs, sembla que, efectivament, la taula, d'alguna manera, doncs, ha ajudat, no dic que ha determinat, però sí ha ajudat a que això es pugui fer d'una manera natural. No? Com... Uh-huh. Tenim un teatre a punt, sembla, no? Teatre de la Unió, que si no hi ha novetat, doncs la temporada, diuen, 2019-2020, jo situaria més aviat el 2020-21, però bé, que vol dir que hi haurà també un altre espai, quan tu comentaves aquest fet de que no cal que sigui, o que no caldria que fos el Teatre Auditori. En canvi, tenim el Teatre de la Unió, que també tindrà unes característiques que permetrà segons quin tipus de coses, sense necessitat de tenir que complir 800 i pico de butaques, no? Com veus aquest fet d'aquesta possibilitat de que el Teatre de la Unió també sigui per les entitats?
Com la veig? A veure, evidentment, tot el que siguin sales per representar i sobretot complint buits, com és aquest cas, com bé has explicat, tenim una sala gran i, per tant, cara d'infraestructura i, lògicament, hem de ser equilibrats a l'hora d'omplir-la i, sobretot, doncs, fer-la rendible. Per tant, és molt normal que no depengui només de la voluntat dels grups el fet de representar, en aquest cas, el Teatre Auditori. La Unió omplirà un buit que tenim entre el Teatre de Mirassol, que és d'unes mides limitades, tot i que en podem estar molt, molt contents, i l'Auditori, tindrem, suposo, que és entremig, tot i que desconec les característiques, però bé, penso que deu ser una sala per 400 o 500 butaques, i per tant, benvingut, i tant de bo ens serveixi precisament perquè d'una forma més habitual es produeixin aquest tipus de muntatges com de la vida en un tren, i si en comptes d'haver 90 persones en escena doncs n'hi ha 30 o 40, doncs fantàstic, perquè anirà equilibrat. I si n'hi ha 90, benvingudes també, vull dir, no vull dir que hagi que haguem de rebaixar plantejaments. Per tant, a veure si hi ha sort. També, per altra banda, sospito que si hi ha una inversió important es voldrà recuperar d'una manera o altra. Per tant, s'haurà d'alternar, m'imagino, amb altres tipus de muntatges. Però, vaja, si realment hi ha alternança, doncs fantàstic.
Home, jo diria que el Teatre de la Unió està pensat, segons explica, perquè és una acció aquesta que en diuen pública-privada, està pensat per... a la vegada, diguéssim, tenir, que no ho ha de ser, aquesta sala B, que hauria de tenir doncs, el centre cultural al costat del Teatre Auditori, al costat del Conservatori, que també està prevista que existeixi, sala Arboretum, té nom i tot, però que està molt lluny, jo la veig molt lluny. En canvi, aquesta sala de la Unió doncs, pot ser, en principi, aquesta sala B, per una banda, però a la vegada també per les entitats, primer, les que formen part de la Unió, que seria Filagerm, que és el teatre, però no només per aquest grup, sinó per tots aquests grups que poguessin fer una cosa com aquesta. A Valldoreix, amb la Nau de Cultura, amb les condicions que té, que són les que són, però també s'intenta una mica doncs, reforçar aquesta possibilitat de que hi hagi de la forma freqüent, de la forma regular, una sèrie d'activitats que es puguin fer. I que penso que també va per aquesta línia, no? El fet de que vosaltres, per exemple, que esteu... Que vosaltres habitualment que feu una o dues produccions cada any, a part dels Pastorets?
Els últims anys se n'estan fent tres.
Tres?
Sí, tres.
A part dels Pastorets?
A part dels Pastorets, exacte. Festa Major, que aquesta és fixa, i normalment una a la primavera i una a la tardor.
Déu-n'hi-do.
Sí. Hi ha força activitat.
Ara abans comentaves tu la dificultat potser dels grups de poder, diguéssim, de ser rejuvenint, d'ampliant, sense deixar d'haver-hi la gent que hi ha, però anar doncs, ampliant per la... Què penses que passa, que costa tant?
A veure, les coses d'aquest tipus jo crec que mai són per un sol motiu, segurament és per un conjunt de factors. Llavors, en aquest moment, des de fa alguns anys, hi ha força inquietud per part dels joves i volen s'acosten a les arts escèniques, sigui música o sigui teatre, sigui dansa, I llavors jo diria que hi ha dos perfils, simplificant, perquè segur que hi ha tot un ventall, aquell que realment li agrada prou com per intentar dedicar-s'hi i que llavors se'n va a Barcelona a estudiar i s'integra més aviat en un context, formatiu, però també si vol complementar-ho amb activitats més d'aficionat, probablement es busca la vida amb els companys i potser amb grups de Barcelona, en aquest cas. És veritat que a Sant Cugat tenim algunes escoles i precisament per això crec que tenim més oportunitat de trobar joves. L'experiència de Mirasol Teatre és que hem tingut joves sovint, però amb molta volatilitat. Han fet una o dues obres i han marxat per tema de treball o d'estudis. I aquest era l'altre col·lectiu, el que probablement no té intenció de dedicar-se a les arts escèniques, li agraden, ho tasta, però per les circumstàncies lògiques canviants de la major part de joves, acaba deixant-ho doncs, per temes això o professionals, o de parella, o d'estudis, o perquè tasta alguna cosa que li convenç més o que en aquell moment li ve més de gust fer.
Quan tu explicaves tot això, a mi em ven al cap noms diferents i persones diferents que efectivament doncs, responen a això que estaves dient. Quantes persones formeu el nucli, diguéssim, dur de Mirasol Teatre?
Això del nucli dur... A veure, dins del nucli dur hi hauria el que és la junta directiva, que són 8 persones, i després n'hi ha potser 3 o 4 més que fa molts anys que hi són, o que hi som, i jo diria que aquest nucli dur, que està al voltant d'una dotzena de persones, hi ha un parell de persones més que estan, o tres, que estan entremig. És a dir, que tenim gairebé un 50%, diríem, de nucli, i un altre 50%, és a dir, 14-15 persones, més 14-15 persones que no hi estan tan implicades, que participen de forma alterna amb els muntatges, que de vegades ja els hi ve de gust descansar, i això, que no els tenim tan a mà, però que hi són.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, força gent.
La veritat és que, pensant-ho i després projectant-ho amb més grups que hi ha, si fem una suma de tot això, doncs, Déu-n'hi-do. Els Dies Mundials del Teatre, que va ser també un element que penso que també va anar aglutinant i va creant aquest tipus d'ambient propici a fer coses en comú, que ha demostrat a vegades, sobretot l'últim que es va fer al vestíbul del Teatre Auditori, la dificultat en poder inquibir a tota la gent que volia participar, no?
Sí, és veritat. A veure, jo ho veig com tu ara, tirant una mica enrere amb el que deies de la rotació amb les sales. Abans era impensable, efectivament, que el paper de la taula d'arts escèniques anés més enllà del que era l'organització del Dia Mundial del Teatre, que tampoc fa tants anys que s'organitza, però vaja.
4.
Exacte. Llavors, certament, quan un grup de Sant Cugat actuava en una sala que no era la seva habitual, era perquè simplement, cada vegada havia passat, s'havien posat d'acord. És a dir, Mirasol Teatre alguna vegada havia actuat al Casalet, a Valldoreix, però era perquè probablement el fet de tenir bona relació entre Espiral Bon i Mirasol Teatre i el fet de que l'Espiral tingui un cicle habitual doncs eren un terreny propici perquè es produís això. Segurament la taula d'arts escèniques el que ha propiciat és una mica més de contacte entre grups i això ha propiciat que hi hagi més representacions, diguem, a camp contrari. Llavors, efectivament, com deies, el fet de que hagin aparegut en els últims anys algun altre grup, com Magma 2011 o The Choc, ara Teatre a l'Ombra, doncs, bueno, clar, lògicament fa que a poc vagi creixent aquest nombre de participants i potser sí que el vestíbul del Teatre Auditori se'ns queda petit. Tant de bo que quan hi hagi, per exemple, la Unió, doncs ens vagi a la mida per les properes celebracions.
Penso que hauria de ser així, que la Unió es convertís realment en un teatre que tingués el que no ha tingut o no ha pogut tenir el Teatre Auditori, que és un teatre per entitats. Que cada entitat a la vegada tingui el seu lloc, o sigui, que mantingui evidentment el seu lloc, i que a la vegada pugui fer-ho d'una forma regular amb el Teatre de la Unió, perquè, clar, hi ha una consideració a fer. En molts casos es diu, és que nosaltres tenim un públic determinat que ve aquí, però en canvi no anirà a un altre lloc. Bueno, probablement sigui així, però segurament, com aquest altre lloc, també hi ha un públic en aquest lloc i, per tant, s'hauria d'entendre que també podíem participar com a tal públic. Jo penso que aquí el que ens falta encara és espais adients, espais que estiguin ben muntats per poder fer coses, i sempre penso el mateix, el que deia abans amb la Maria, això són inversions, no són despeses. Sempre penso el mateix. I sempre ho dic així.
Sí, sí.
Perquè des del punt de vista social, des del punt de vista de cohesió, des del punt de vista cultural, humà, les úniques fórmules són aquestes. I quan es té això, vol dir que s'ha de mantenir, i això costa diners.
Sí, amb això, mira, deixa'm dir-te una cosa que potser està una mica fora del context d'aquest espai, però penso que hi encaixa, que és el tema de l'amfiteatre dels Jardins del Vallès.
Sí,
és un altre espai,
sí,
que en aquest moment té dificultats, però ja aprofito el moment per dir que en el cicle actual de pressupostos participatius hi va haver una altra iniciativa, cosina germana d'aquesta, que és la construcció d'un amfiteatre a Can Mates o en un altre indret de Mirassol. Can Mates, de tota manera, semblava el lloc idoni. Aquesta iniciativa no va reeixir perquè havia de quedar, si de cas, entre les tres primeres iniciatives del debat que es va fer, i va quedar la quarta. Però el que també és cert és que si a última hora el dels Jardins del Vallès no acaba realitzant-se, doncs possiblement sigui bo intentar que aquells diners no es perdin, i potser un destí podia ser aquest altre lloc, que segurament no tindria els entrebancs que té el dels Jardins del Vallès.
Però hi ha una oposició veïnal que jo, la veritat, és que no acabo d'entendre bé. Primer, per la distància que hi ha entre les cases de veïns i el lloc on es feia l'auditori, i segon, perquè s'ha de considerar que el tipus d'activitat que es pugui fer en aquest auditori i els horaris que es puguin fer ja tindran en compte, o han de tenir en compte, precisament l'existència de que hi hagi uns veïns més o menys propers. Que a vegades hi ha un tipus de reacció sense pensar-hi massa, no? I en canvi, penso que el lloc efectivament té unes característiques molt bones per poder fer l'estiu coses molt interessants. Abans has apuntat el tema del Teatre a l'Ombra, i aprofito, sí, que tu ets un dels promotors del Teatre a l'Ombra, per preguntar-te, i així tancarem ja, què és el que s'està preparant, una obra de Shakespeare?
Sí, estem preparant El somni d'una nit d'estiu, una versió una mica reduïda, perquè un dels requisits que volem que els espectacles que s'executin al cicle a taló obert, que és el nom que li donem en aquest primer cicle que es farà el juliol, si tot va bé, i com a producció pròpia, no sabem si n'hi haurà d'alienes, però de moment com a producció pròpia, com a primer espectacle, estem preparant aquesta versió d'Un somni d'una nit d'estiu, que és, jo penso, una de les més representatives del comentari que has fet abans, de que una obra de no sé quants anys enrere pot esdevenir actual i representar-se avui en dia. Doncs jo penso que si alguna obra hi ha que s'hagi fet amb totes les òptiques, colors i versions, és aquesta, com altres de Shakespeare, però aquesta tant o més. I això, estem preparant una versió d'aquesta obra, una mica lleugerida, i a representar a l'aire lliure, per tant, a pecho descubierto, que diríem, sense infraestructura tècnica.
Bueno, quan arribi un moment ja tindrem ocasió de parlar-ne, ja farem un altre dedicat a aquesta representació. I ara, doncs, dir als oients que tinguin en compte això, que tant dissabte a les 9 de la nit com el diumenge a les 7 de la tarda al Teatre de Mirassol, a mi no em diguis amor de Marta Butxaca, que s'ho passaran bé.
Això esperem.
Esperem-ho així. Gràcies, Josep, per haver vingut i per haver comentat tot el que fa referència al teatre a Sant Cugat. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Oh, why do the leaves on the mulberry tree whisper differently now? And why is the nightingale singing at noon on the mulberry bough? For some most mysterious reason, this isn't the garden I know. No, it's paradise now. That was only a garden a moment. My hand, I'm a stranger in paradise, oh, lost in a wonderland, a stranger in paradise. If I stand starry-eyed, that's a danger in paradise. For mortals who stand beside an angel like you.
Stranger in Paradise ens canta aquest xicot, en Johnny Mathis, que va fer-ho fa molts anys, una versió molt interessant. I us parlem de l'agenda de la setmana, que és bastant llarga i comença avui dijous. Perquè avui dijous a les 9 al MUT, com cada dijous, en aquest cas música clàssica, amb Gerard i Sergi Claret, violins, pare i fill. També en el Cafè Auditori tenim una actuació de Virto Brang, música pop, folk, en fi, de tot. Demà divendres, a les 9 de la nit, al Teatre Auditori, Don Carlo, de Giuseppe Verdi, una obra poc representada, o no massa representada, molt interessant, que pot ser, a més, amb una participació interessantíssima d'Albert Casals com Don Carlo o d'en Carles Daza com Rodrigo. No us ho perdeu, si teniu ocasió. Comença, recordeu-vos-en, no a les 9 de la nit, sinó a 9:15, perquè l'obra és llarga i el que convé és que la gent se'n vagi a dormir una mica més aviat. Però a les 11 de la nit, al Casal de Torreblanca, de demà divendres també, Australia, post-rock i Land of Coconuts, pop-rock, dos grups que actuaran dintre d'aquests espais que s'han creat nous al Casal de Torreblanca, de la Pua en directe. Dissabte, a les 12 del migdia, a l'Aula Magna del Conservatori, concert amb membres de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat i Àlex Olmedo, violoncel·lista, com a solista. Ens faran un concert amb música de Manfredini i Haydn. Francesco Maria Manfredini, concerto grosso en re major, i Joseph Haydn, concert per violoncel i orquestra número 1 en do major. El mateix dissabte, a les 7 de la tarda, al Teatre Auditori, Pere i el Llop, de Prokofiev, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i Brodes Bros. Però no s'acaba aquí, perquè també en aquest mateix concert hi ha Ravel. Ravel, en aquest cas, Ma Mère Loire, Suite, tres contes musicats. I del mateix Prokofiev, a part del Pere i el Llop, la marxa en si bemoll, opus 99. També, com dèiem, el dissabte, que acabem d'explicar i hem de parlar, a Mirasol, a les 9 de la nit, A mi no em diguis amor, de Marta Butxaca. Ja heu sentit tot el que ens ha explicat en Josep Sala, que repeteixen aquesta mateixa obra el diumenge a les 7 de la tarda. I diumenge a les 7 també, al Teatre Auditori, concert de piano amb Jan Tiersen, que és un compositor de bandes sonores francès molt interessant. I a les 7, a Banal de Cultura de Valldoreix, Mares, filles i fills, de Guido dei Mattioli, pel Teatre Magma 2011. A la mateixa hora, com deia, a l'Aula Magna del Conservatori, Elena Lasco, piano, Alexandre Sgunov, balalaika, i Irina Sgunova, piano. I a les 9 de la nit, com de costum, a la cafeteria del Teatre Auditori, jazz, amb Magalí Serre, veu i percussió, i Maneu Fortià, contrabaix. Més impossible. Òpera, teatre, jazz, pop-rock, clàssica amb petita de cambra, de tot. I fins dijous vinent, que tindrem a la gent que presentarà el dia 25 de març La vida en un tren. Fins dijous que ve. Adeu! Adeu!